Com deia Manol, el nostre sumari no fa gaires dies teníem la possibilitat de llegir i de veure una nova visió del que ha estat darrerament la controvertida història del descobriment d'Amèrica i en concret els seus orígens, fins i tot l'encara incerta ascendència del descobridor. Els autors de l'última descoberta són gent del Cercle Català d'Història i avui ens acompanyen als nostres estudis. L'Eva Sanz, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda. Moltes gràcies per estar aquí als estudis de Punto Radio Girona. I en Joaquim Mullany, que és el president del Cercle. Bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I bàsicament el que se'ns deia era donar-nos un argument més sobre el fet que la partida de l'expedició encarregada de descobrir Amèrica possiblement es feia no gaire lluny d'aquí, es podia haver fet de Pals del Baix Empordà i no precisament de Palos de Moguer al sud d'Andalusia, i ho descobríeu a través d'una partida que explicava que Pals disposava de port i de port de càrrega, no, Eva?
Sí, correctament. Bé, doncs ha estat una gran troballa, la que hem revisat no fa gaire, i és aquest albarer. De fet, era una troballa molt i molt esperada des de feia molts anys, poder demostrar que la vila de Pals tenia port, i a més port en funcionament en ple segle XV. Fa un parell d'anys vam poder demostrar, vam trobar també l'arxiu de la Corona d'Aragó, uns documents que demostraven la seva existència durant els segles XVII i XVIII, però faltava trobar el segle XV. Això s'ha realitzat i ha estat gràcies a un albarà de càrrega que porta un segell de la batllia, de la cort de la batllia de Pals, de l'antiga vila reial de Pals, datat a l'any 1406. Aleshores, això què vol dir? Això, és clar.
Que 80 anys abans que comencés l'expedició ja hi havia un port.
Sí, en primer lloc, exacte. Però és que també hi ha constància de que hi havia port ja des del segle XIII. Hi ha constància, encara no tenim els documents en mà, diguéssim, però sí que això ho sabem, i de fet arriba fins al XVIII. Imagini's quants de segles amb un port, i com és que aquest port, doncs, fins i tot la pròpia vila havia oblidat que hagués estat aquí.
Home, de fet tampoc seria res extraordinari tenint en compte que a pocs quilòmetres d'allà grecs i romans varen establir uns segles abans una gran ciutat, oi?
I amb un
port comercial dels més importants de la Mediterrània.
Exacte. És que el tema, penso, és que tenim un gran desconeixement de la nostra història. Això és cabdal, adonar-nos que això és així, i a més, doncs, que penso que ens hi hem de dedicar molt i moltíssim a treure la llum del tot això, a continuar treballant. Nosaltres d'alguna manera doncs intentem empènyer amb la nostra voluntat i el nostre treball aquest camí, però a veure, amb el Cercle Català d'Història pensem que ha de ser tothom, és a dir, tothom. És la nostra història, la de tots i la de totes, no? Aleshores, és molt important, tothom hi podem posar el nostre gra de sorra, i contra més gent el posi, doncs més avançarem amb les recerques, esclar.
Joaquim, quin és el paper del Cercle Català i com naixia?
Bé, nosaltres naixem, som tots els membres de la nostra entitat, som bàsicament amants de la història, alguns professionals, altres no tant, i la nostra entitat neix perquè evidentment hi ha un buit molt gran a la nostra historiografia, hi ha un buit en el fet de que hi ha molta història, moltíssima, més de la que ens arribem a pensar, que no és o que no ha succeït com se'ns ha explicat.
I llavors, és a dir, que s'ha manipulat o si més no, tergiversat.
Exactament. Una cosa que estem veient cada dia a les notícies, que no és una cosa estranya, estem veient com succeeix una cosa i t'ho expliquen d'una altra manera, això s'ha prolongat al llarg dels segles. I tot i que ho tenim, això ho tenim molt assumit, a l'hora de la veritat, quan expliques la realitat de determinats fets, sembla que bé, que no és creïble, i costa molt fer entendre a la gent una mica la realitat dels fets de cada moment.
És allò potser, Joaquim, que diu la sabidoria popular, que una mentida repetida moltes vegades acaba convertint-se en una veritat?
Això és un dogma per qualsevol expert en comunicació, en propaganda especialment, és un dogma de fe. És a dir, tu repeteixes una mentida i no dubtis que al llarg del temps allò es converteix en una realitat per tothom.
Em deien que en el cercle no sols esteu treballant amb aquest tema, que és primer establir quina és la identitat de Colom, establir quina va ser realment el seu periple, d'aquí que hagi sortit ara això de pal, sinó que allò, desentrellar més parts de la història que han estat, de la nostra història, que han estat manipulades, no?
Hem de reflexionar molt sobre la nostra història. Fixem-nos que una cosa com aquesta, una notícia com aquesta que ha sortit aquests dies, aixeca moltíssima polseguera i moltíssima expectació. I només estem parlant, al cap i a la fi, només estem parlant d'un fet puntual de tota aquesta història, és a dir, del lloc on va sortir Colom. Però és que hi ha moltíssim més darrere que la gent encara desconeix, quan realment hi ha més de 80 anys d'investigació i que sabem moltíssimes coses del que va succeir en aquells episodis i que costa molt fer arribar al públic.
Avui m'heu portat dos plànols sorprenents, aquest que ja hem vist publicat, que és de quina data, Eva?
Sí, hem portat un que és un original molt antic i molt vellet, però de gran importància, és del segle XVIII. Es pot trobar també el mateix al tema de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Aleshores, aquí apareix reflectit la forma que hi havia de la costa de Pals, com era en el segle XVIII. I si observem detalladament, veurem com era un golf, que de fet ja hi ha escrits en Josep Pla.
Ho havia plantat, abans del decret de Nova Planta o després?
Després del decret de Nova Planta. Sí, després.
Fet per francesos, suposo?
Aquest és alemany. Aquest és un mapa alemany. Sí. Després hi ha també un altre.
És molt sorprenent aquest, és portuguès, no, em dèieu?
El portuguès és de l'any 1573, del cartògraf Domingos Teixeira. Aleshores, és un mapa que està a la Biblioteca Nacional de França a París. I què té de curiós aquest mapa?
Que el 1570 descriu ja una bona part de la geografia del continent americà, això d'entrada.
I què trobem en aquest continent?
Que hi ha majoritàriament l'escut de Catalunya a tot arreu.
Per tot arreu, fins i tot a Perú, fins i tot a la Florida, per tot arreu. Esclar, això és molt, molt estrany, no? Sembla ser, no és l'únic mapa que hi ha, aquest, bueno, està a París, n'hi ha més, n'hem localitzat d'altres biblioteques o arxius d'Europa, però no cap als arxius d'aquí ni espanyols ni de Catalunya tampoc, no en tenim cap, això de moment està desaparegut. Pensi que falta molt fons cartogràfic, i nosaltres tenim una tradició marinera de segles increïblement marina, vivíem de cara al mar, abocats al comerç.
Ja ho hem dit en el principi, no? On ens arriba la cultura sempre, primer els fenicis, després amb els grecs i més tard amb els romans, és pel mar, i això fa que a través del mar els catalans també estableixin exèrcits pacífics i comercials, a vegades no tan pacífics,
Arreu.
Per donar a conèixer i intercanviar les seves manufactures a canvi de matèries primes.
Exacte, i això és una cosa molt important que també s'ha oblidat i estem traient-ho d'aquest pou de l'oblit, que és explicar com estava. Els catalans ens coneixien per tot arreu del món. És a dir, no, a mi em fa molta gràcia que a vegades ens diuen és que això és un tema nacionalista. No, no és nacionalista, és històric, real, objectiu i purament verídic, és a dir,
de fet,
no...
fins no fa gaire a Turquia dir-li a algú català era un insult i dels pitjors que hi havia.
Sí.
No al Mugàver, no català.
Sí, sí. I els catalans també hi ha llocs on ens temem i ens tenen por perquè havíem arrasat històricament a l'època dels Almogàvers. Fins i tot diuen, vés en compte que si no et portes bé cridarem els catalans, no? És a dir, tenim una fama tremenda.
Escolteu, dèiem a vosaltres, aneu recopilant, es podria afirmar que hi ha més documentació fora, i dic fora de, per aquest exemple que em deies de la cartografia, fora de l'estat espanyol que al mateix estat espanyol?
És difícil saber-ho, jo penso que sí, perquè evidentment en 4 segles, bàsicament 4 segles de control de determinat règim, evidentment la desaparició documental és enorme i la falsificació de molts altres documents també és molt gran. Evidentment allò que ha sortit fora, allò és el que s'ha perpetuat, el que passa que també has de tenir capacitat per poder anar a aquests llocs i poder resseguir documents i poder trobar-los. Avui en dia, per sort, hi ha una cosa que en el segle XVI i XVII no sabien que existiria, que és internet. Això ens ha permès avançar una feina d'una manera impressionant, això. I trobar coses que no haguessin trobat mai o que ens hagués costat mitja vida trobar-los. Això és un avenç molt important.
Hi ha una xarxa, hi ha xarxes semblants a les vostres fora d'aquí?
No es refereix a una xarxa, sinó que segles abans mai s'haguessin pogut imaginar en primer lloc que segles després haguessin pogut tenir la gent pública accés als arxius, perquè els arxius estaven vetats de la reialesa i el cos jurídic o el que fos. Ningú podia entrar a un arxiu ni mirar res, estava prohibidíssim. Ells devien pensar que això seria per sempre, no? Això per una banda. I l'altra, doncs, que avui en dia amb internet sí que hi ha molta facilitat d'accés perquè pots accedir a fons documentals i arxivístics per anar resseguint pistes i anar veient on poden haver-hi documents o temes a nivell nacional o internacional, i això també ha contribuït. També hi ha molta cosa digitalitzada, hi ha molts investigadors que també des de casa poden anar resseguint mapes, un exemple és l'Institut Cartogràfic de Catalunya, però hi ha molts més, que hi ha documentació digitalitzada, però esclar, és mínima, no ens enganyem.
Encara cal desplaçar-se, encara cal acreditar-se en un arxiu i encara cal demanar, en molts casos, doncs la possibilitat de consultar documentació perquè estàs fent un treball, oi?
Sí, però ha disminuït. Ara fa, no recordo si 4 o 5 anys, era més complicat perquè t'havien de fer un carnet d'investigador i no tothom li donaven. Ara ja no, van entrar unes noves normatives i tot ciutadà, presentant-se amb el seu document d'identitat, pot tenir accés normalment a gairebé la majoria d'arxius.
Sí, dèiem, això succeïa aquí, a França no era tant així. A França on podia, amb la única salvedat d'acreditar el seu document d'identitat, demanar informació a qualsevol arxiu que li faciliten. És també la diferència d'un estat a un altre.
Sí, això també penso que és un tòpic, perquè hi ha més facilitat d'accés que la que potser s'imagina la gent. Però clar, també depèn de la voluntat d'anar allà i perdre hores i hores, moltíssimes hores, revisant documents i llegint aquella lletra tan intel·ligible de vegades. Això també s'ha d'estar disposat.
Ara heu determinat que Pals, des de abans possiblement del 1400, disposava de port. El segon pas és trobar alguna pista de que digui els vaixells van sortir d'aquí?
Hi ha moltíssimes pistes que porten a pensar, no podem confirmar-ho perquè si no, evidentment, estaríem mentint, però sí que hi ha tot un treball de recerca.
Bé, de fet, ho podríem fer perquè és el que ha passat durant segles,
Sí, però què es refereix?
No, dic que podríem mentir perquè durant segles el que se'ns ha explicat és una mentida, és a dir, sí, explicar-ne un altre no crec que passa res.
Llavors estaríem caient en el mateix parany que els que han fet aquestes mentides, no? I si volem trobar la veritat, s'ha de ser, sobretot, rigorós. Sobretot rigorós.
Hi estic totalment d'acord. Escolteu, veig que a més esteu tractant temes com la Marina Catalana, les cròniques americanes i també allò, tot el que fa referència a la mateixa ascendència de Cristòfol Colom. Escolteu, si us sembla, aquestes trobades les podríem repetir periòdicament i parlar d'aquelles coses que creiem puguin ser d'interès per a aquells que ens escolten, i en tot cas no sé si fer una mica més de forat en tota aquesta història. Per cert, aquells que ens escolten que diguin, home, a mi també m'agrada la història, jo també voldria posar el meu granet de sorra i no sé, disposo d'un o dos dies al mes per fer de ratolí d'arxiu i anar a consultar què hauria de fer per posar-se en contacte amb el Cercle Català d'Història.
Bé, nosaltres al nostre portal, al nostre web, que és www.cch.cat, que són les inicials del Cercle Català d'Història, allà trobarà els correus de contacte i trobarà també els telèfons en els que es pot adreçar. De fet, l'email de contacte bàsic és info@cch.cat i a partir d'aquí podem compartir estones de treball i de col·laboració.
Home, i si més no, que entri a la pàgina i tasti una mica tot el que esteu fent, no?
De ben segur que els hi faltarà temps per llegir-se tot, perquè a més és un portal molt viu, cada setmana s'actualitza, i qui té interès li fa arribar el butlletí. Qui vol també es pot subscriure gratuïtament. Aleshores, de ben segur que no acabaran de llegir i d'informar-se de tot el tema de la història de Catalunya, no només de Colom, sinó d'altres èpoques també.
Doncs escolteu, que Eva Joaquim, ha estat un plaer tenir-vos avui aquí i parlar d'aquest treball i d'aquestes petites grans descobertes que podrien portar una mica més de llum a una crònica que tot apunta durant segles ha estat sovintment falsejada. Que moltes gràcies, que moltes hores, escolteu, i anirem parlant, si us sembla bé.
A vosaltres, moltes gràcies.